Hola, bona tarda a tothom. Són les 8.
Catalunya Vespre, amb Kilian Sabrià.
Josep Piqué se'n va. És una dimissió irrevocable. El fins ara president del Partit Popular a Catalunya li ha enviat una carta a Rajoy en la qual assegura que li imposen, aquesta és una paraula clau, li imposen un replantejament estratègic que perjudica la seva autoritat, traduït, desautorització. I d'aquí que Piqué, després de moltes topades, en una de les quals va arribar a anar a Madrid amb la dimissió a la butxaca, ara hagi dit prou. La clau de tot plegat és el desembarcament de Cebes a Catalunya.
Per forçar una remodelació amb canvis profunds a la direcció del partit, deixant aparcats els dirigents pròxims a Piqué, com a mínim, fins a les eleccions.
Una imposició, per utilitzar paraules del mateix Piqué, una espècie de qui no ho vulgui que se'n vagi, cosa que finalment ha passat. Atenció compartida d'aquest sisme polític, autèntic sisme polític, amb la recerca que fa la policia a hores d'ara a la Plana Alta, Castelló.
Busquen a Torreblanca un presumpte tarra que ha fugit d'un control quan anava cap a Tarragona. El taxi on anava s'ha deixat una bossa amb explosius.
El presumpte tarra ha fet cames, ajudeu-me, quan ha vist un control policial. Això ha passat a dins mateix de Torreblanca. Ignasi Muñoz, corresponsal.
Sí, el control policial es trobava a la mateixa carretera nacional 340, que el seu pas per Torreblanca ja forma part del nucli urbà. Això ha afavorit que el presumpte tarra s'esmunyira entre els carrers. De fet, quan ha detectat la policia, ha dit al taxista que s'aturara perquè volia vomitar. Després s'ha baixat del vehicle, ha entrat al restaurant de l'hotel i ha eixit per una altra porta. Des d'aquest moment se li ha perdut la pista i a hores d'ara la Guàrdia Civil rastreja el terme de Torreblanca des del nucli urbà fins a la platja.
Rússia ha tret mentrestant la pols allò de l'ull per l'ull i ho ha aplicat a la política internacional.
Primer Londres expulsa 4 diplomàtics russos pel cas Litvinenka.
Això segurament ja ho sabíeu. Ara Moscou expulsa diplomàtics britànics i no podia ser d'una altra manera, 4 també. Londres, Núria Coromines.
Doncs en realitat l'anunci de Moscou no ha caigut gens bé aquí a Londres. El govern de Gordon Brown esperava que amb l'expulsió dels diplomàtics russos del Regne Unit el Kremlin cediria i cooperaria amb el cas de l'extradició d'Andrei Lugovoi. Però ha passat tot el contrari. I aquest ataca i contraataca recorda més aviat els temps de la Guerra Freda.
Per cert, Putin acaba de dir fa una estona que no n'hi ha per tant i que serà tot plegat una minicrisi. Crisi amb majúscules, aquesta sí, i que segueix la dels caiucos. Hi ha més de mig centenar de desapareguts en una altra tragèdia a alta mar.
Han naufragat al sud de Tenerife, mentrestant ha arribat una altra pastera a Mallorca.
Dos flaixos del món, el primer del Brasil.
São Paulo no tancarà l'aeroport de Congonhas malgrat l'accident.
I l'altre de Chirac,
que ha declarat davant del jutge per un cas de corrupció quan era alcalde de París.
Amb aquella figura entre testimoni i implicat que també es va aplicar amb Vilapen. Arribem a les notícies pròximes amb TGV. L'Ajuntament de Barcelona molesta amb el vídeo que simula l'esfondrament de la Sagrada Família i que, per cert, ja volta per YouTube. Gerard López.
Un vídeo de ficció difós per la plataforma AVE pel litoral on el temple de Gaudí s'enfonsa per culpa del túnel del TGV. L'Ajuntament ho troba irresponsable i acusa la plataforma d'espantar la gent sense motius. I els autors del vídeo diuen que només volen mostrar al món els seus arguments contraris al traçat.
Tarragona, Colla Ballester.
La Guàrdia Civil deixarà com a fixos al camp de Tarragona més de 200 agents del reforç especial per l'estiu. Dels 263 efectius que han arribat, 34 faran feines especialitzades i marxaran quan s'acabi l'operació d'estiu. La resta es quedarà.
Girona, Clara Jordan.
Les organitzacions ecologistes reclamen el tancament immediat de la macrogranja de 5.000 porcs que hi ha a Rabós d'Empordà, la més gran de tot l'Alt Empordà, després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha anul·lat la llicència que fa 4 anys li va concedir el govern català. Diu la sentència que la granja està massa a prop del nucli urbà.
Lleida, per Joan Álvarez.
Els serveis tècnics d'urbanisme de l'Ajuntament de Lleida han ordenat aquest migdia el desallotjament de l'edifici de vivenda situat al carrer Sant Anastasi 17-19, després d'observar-hi diversos desperfectes. L'immoble s'enderrocarà per risc d'esfondrament.
I el Força, futbol, bàsquet i golf, Jaume Boix.
En futbol, el Barça ha presentat avui Gavi Milito per 4 temporades i a l'Espanyol avui ha arribat el brasiler Jonatas, que s'ha incorporat amb 2 dies de retard a la concentració de Peralada. En bàsquet sentirem les primeres declaracions públiques a un mitjà de comunicació del jugador del Joventut de Badalona, Ricky Rubio, concentrat amb la selecció júnior que jugarà a l'europeu. I en golf, Sergio García lidera l'Open britànic després de la primera jornada.
Avui, a diferència dels altres dies d'aquesta setmana, en Jofre Genuer, podem anunciar un canvi de temps.
Bona tarda, Kilian. Així és. Esperem que demà el panorama meteorològic sigui força diferent en el sentit que hi haurà més núvols i també fins i tot més ruixats i algunes tempestes, especialment al llarg de la tarda. Arriba la cua d'un front, no és gaire actiu, però en definitiva parlem d'un temps més insegur. Difícilment aquests ruixats arribaran cap a la costa, on encara es podria mantenir un ambient força xafogós, perquè en general les temperatures tendiran a baixar i ho notarem sobretot de cara a la matinada de dissabte. Per diumenge tornarà el sol i la calor.
8 i 5 minuts.
Don Piso us ofereix la informació del trànsit.
Com estan les coses a aquesta hora, RAC, Roger Serra?
Hola, bona tarda, bona tarda. Sense incidències importants en aquesta xarxa viària, en aquests moments de cues quilomètriques no n'hauria de trobar. D'retencions sí que n'hi ha a l'autopista del Garraf, just al darrer tram entre Cornellà i Esplugues per enllaçar amb la ronda de dalt de Barcelona. També parlem de més lentitud a la C58 d'entrada a la ciutat comtal. En principi, a la resta de la xarxa viària, força tranquil·litat.
A l'hora de vendre el vostre habitatge, Don Piso marca la diferència. Amb la valoració més rendible, l'equip més professional i màxima rapidesa i seguretat en la venda. Don Piso, 922-22-22.
Catalunya Vespre.
Josep Piqué plega. Deixa el Partit Popular de Catalunya perquè se sent desautoritzat per la cúpula dels populars a Madrid. El fins ara líder del PP de Catalunya ho ha anunciat per carta a Mariano Rajoy, advertint que la seva decisió és allò que dèiem, irrevocable. Després de superar molts desencontres amb Madrid, després el repassarem, Piqué no ha volgut acceptar que el secretari general del partit, Ángel Acebes, li imposi un canvi d'estratègia política per endurir el discurs dels populars catalans. Per cert, això és un degoteig, la mà dreta de Piqué, Francesc Vendrell, acaba d'anunciar ara mateix que també dimiteix com a càrrec del partit. Continuarà, però, com a portaveu parlamentari. Eva Blanc, molt bona tarda.
Hola, bona tarda. La gota que ha fet acabar la paciència de Piqué i de Vendrell, com deies, ha estat la decisió d'Àngel Acebes de crear una mena de direcció alternativa al PP de Catalunya, deixant de banda l'equip de l'exministre i donant més poder als dirigents que combreguen amb les tesis del PP estatal. A l'hora de presentar la renúncia a Mariano Rajoy, Piqué es queixa perquè la intervenció d'Acebes ha danyat la seva imatge, la del seu equip, i ha posat en entredit la seva autoritat personal com a president del PP de Catalunya. Amb tot, Piqué expressa fidelitat a Rajoy i li desitja que arribi a la Moncloa. En aquest sentit, demana la militància del PP català que s'impliqui a fons per aconseguir que el PP guanyi les eleccions generals. Avui, Rajoy i Piqué han parlat unes quantes vegades per telèfon i només n'ha transcendit que el líder del PP respecta la decisió de l'exministre.
Tot s'ha precipitat, hauríem de dir, aquesta setmana, Eva.
Sí, dimarts, Ángel Acebes es va presentar a l'executiva del PP català i va anunciar que volia un gir radical en el discurs del partit a Catalunya per adaptar-lo a l'estratègia que segueix el PP a Madrid i per recuperar vots de cara a les generals. Amb aquest objectiu va nomenar una mena de comissió gestora amb dirigents de la seva confiança, com Daniel Cirera, Alicia Sánchez Camacho, Xavier García Albiol i Alberto Fernández Díaz. D'aquesta manera desactivava la influència dels homes més pròxims a Piqué, Francesc Vendrell, que acaba de renunciar als seus càrrecs com a dirigent del partit, i Rafael Luna. Fet això, diuen que va fer aquesta advertència. Si a algú no li agraden els canvis, que se'n vagi a casa.
Un advertiment que té plena validesa, plena vigència avui amb el que està succeint amb aquest adeu de Josep Piqué, també de Vendrell, de la mà dreta de Piqué, Francesc Vendrell, que també acaba d'anunciar que deixa el càrrec al partit. Piqué ja havia amenaçat, de fet, de dimitir fa un any i mig, quan la direcció estatal del Partit Popular va rebutjar les seves tesis d'acostar posicions amb el PSC i Convergència i Unió després del pacte entre Artur Mas i José Luis Rodríguez Zapatero sobre l'Estatut. Aleshores, Mariano Rajoy va aconseguir frenar in extremis la seva renúncia a la presidència del Partit de Catalunya. La portava segurament a la butxaca, però aquell dia no va arribar a produir-se. En nombroses ocasions, abans i després, ha tingut diverses topades, Ignasi, amb la seu central del carrer Gènova.
Sí, un dels desencontres més sonats va ser el que es va produir el juliol del 2005, quan Piqué va referir-se a Cebes i Zaplana com a personatges del passat i va dir que els missatges que el partit traslladava a la societat no podien venir exclusivament del secretari general del partit i del portaveu al Congrés. Mariano Rajoy va emetre un comunicat en què es referia a les sorprenents i equivocades declaracions de Piqué i, posteriorment, el mateix president del PP català va demanar disculpes en una entrevista a la COPE i va arribar a mostrar-se disposat a dimitir si calia. Més tard, al setembre del 2005, per exemple, Piqué també es va desmarcar del discurs oficial del seu partit respecte a l'OPA de gas natural a Endesa, dient que l'operació, per exemple, no tenia cap significat polític.
I ara i avui, 19 de juliol del 2007, Josep Piqué anuncia que plega i amb ell també se'n va Francesc Vendrell. Aquests són els fets, són les 8 ara i 9 minuts.
Catalunya Vespre.
Molt pendents d'uns altres fets d'aquesta operació policial que continua, operació policial de recerca del presumpte membre d'ETA que ha abandonat a Torreblanca, al País Valencià, una bossa amb explosius al taxi en què viatjava. De fet, aquest suposat etarra es dirigia cap al casc antic de Tarragona, en aquest taxi, quan ha vist que hi havia un control policial a la carretera, ha baixat precipitadament del vehicle i hem sentit que l'excusa era que no es trobava bé, que volia vomitar i tot això, i després s'ha escapolit. València, corresponsal Ignasi Muñoz, bona tarda.
Bona vesprada.
I com és que s'ha escapat?
Doncs el fugitiu ha vist el control policial des del taxi en què viatjava i ha tingut temps per demanar al conductor que s'aturara, després de dir-li que anava a vomitar i volia prendre's alguna cosa. Tot plegat s'ha produït a la travessia de la Nacional 340 dins del nucli urbà de Torreblanca, a la Plana Alta,
porta. Quan ha baixat del cotxe, el presumpte tarra ha entrat en un hotel i n'ha eixit per una porta diferent. El mateix conductor ha sigut qui ha alertat les forces de seguretat de l'estranya actitud del viatger. Quan els agents han escorcollat el taxi, han trobat el maleter, material explosiu, pols blanca i altres objectes com temporitzadors i detonadors dins d'una bossa d'esports. A la bossa també hi havia roba i un manual per fabricar bombes adossades. Tot plegat està sent analitzat per les forces de seguretat. Els investigadors sospiten que s'han dut una altra bossa, ja que no s'hi ha trobat cap pistola ni documentació. Segons el testimoni del taxista, el sospitós, que ronda els 30 anys, té una altura d'1,80 m i vestia pantalons curts i camisa marró, també duia ulleres de sol. S'havia pujat a l'estació de trens de Castelló de la Plana i havia indicat al conductor que el portara a Tarragona. A la zona s'han instal·lat nombrosos controls policials per evitar-ne la fugida definitiva.
Ignasi, gràcies. Molt bona tarda.
Bona vesprada.
Com que continua l'operació policial, també continua la nostra atenció prioritària sobre aquesta qüestió. Si hi ha novetats, ja saben que les oferirem a l'antena. Atenció a això.
L'ambaixador britànic ha rebut una nota oficial que diu que quatre diplomàtics de l'ambaixada del Regne Unit a Moscou han estat declarats persones non grates i que hauran d'abandonar Rússia en un període de 10 dies.
És la veu del portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers rus que ha estat l'encarregat d'esvair els dubtes sobre l'abast de la resposta del govern de Vladimir Putin al Regne Unit, després que l'executiu britànic prengués dilluns unes mesures anàlogues. El Kremlin, doncs, expulsarà quatre diplomàtics i també revisarà la concessió de visats a funcionaris britànics. Però, a banda d'aquestes iniciatives, grosses, gruixudes ja, Moscou ha afegit un punt que cou especialment a Londres. Quin, David?
Doncs que abandona la col·laboració en matèria antiterrorista, un aspecte d'especial interès per Downing Street. Tot plegat, recordem-ho, s'emmarca en l'anomenat cas Litvinenko i en la negativa de Rússia a extradir el principal sospitós de la mort de l'exespia.
A tot això, el president rus acaba de fer unes declaracions, les recollim també a la portada, si més no sorprenents, tenint en compte que Rússia no es mou ni una fulla sense que ell en tingui constància.
Sí, Vladimir Putin ha tret ferro a aquesta qüestió, l'ha qualificada de minicrisi i s'ha mostrat segur que les relacions entre Rússia i el Regne Unit seguiran amb normalitat perquè a totes dues parts els interessa.
Bé, doncs al marge de l'opinió de Putin, aquesta minicrisi, com la qualifica ell, el cert és que hi ha unes mesures sobre la taula i el Regne Unit ja ha reaccionat a l'anunci d'aquestes autoritats russes. Londres, Núria Coromines, corresponsal. Què n'ha dit el govern de Gordon Brown d'aquestes intencions de Moscou?
Doncs, Kilian, el govern de Gordon Brown diu que estudiarà acuradament les mesures que ha pres Moscou, però, en tot cas, considera completament injustificada la decisió d'expulsar els quatre diplomàtics. Aquesta tarda, el ministre d'Afers Exteriors, David Miliband, també ha lamentat que Rússia no vulgui cooperar amb el cas de l'assassinat d'Alexander Litvinenko.
Estem decebuts perquè el govern rus no ha donat cap senyal de cooperació en el cas de l'extradició del senyor Andrei Lugovoi per l'assassinat d'Alexander Litvinenko. Òbviament, la decisió d'expulsar quatre membres de l'ambaixada britànica a Moscou està completament injustificada.
Les relacions entre Moscou i Londres varen començar a refredar-se poc després que el Regne Unit exigís a Rússia l'extradició d'Andrei Lugovoi, considerat principal sospitós de l'assassinat de l'exespia rus i resident britànic Alexander Litvinenko.
Gràcies, Londres. Doncs un altre nom propi del dia afegir aquests de Putin, Brown, Litvinenko, Jacques Chirac, que declara durant més de 4 hores davant d'un jutge.
L'expresident francès ha estat interrogat per un suposat escàndol de corrupció durant l'època en què era alcalde de París, en concret per un cas de sous per càrrecs ficticis. Perduda la seva immunitat com a cap d'estat, Chirac ha declarat com a testimoni assistit. Es tracta d'una figura que permet imputar-lo en un futur si hi ha prou indicis de delicte.
Un quart de 9 menys 2 minuts, cap resultat de moment a les tasques de recerca de la cinquantena d'immigrants que aquesta matinada han desaparegut a prop de les Canàries després que el caiuco on anaven ha volcat. Aquest vespre han arribat a Tenerife les 48 persones que s'han pogut salvar. Montse Poblet, bona tarda.
Bona tarda.
Què en diuen els equips de salvament?
Doncs que hi ha poques esperances de trobar ningú en vida, però a la zona de l'accident hi treballen 4 vaixells de salvament marítim, 2 avions i 2 helicòpters, a més d'alguns vaixells que pescaven per la zona. Consuelo Rumí és la secretària d'Estat d'Immigració.
Lamentablemente, la temperatura del mar, las condiciones climatológicas en agua del Atlántico son duras y esto resta que esas expectativas sean todo lo buenas que nos gustaría.
El caiuco ha volcat de matinada quan dos vaixells de salvament marítim que els havien localitzat estaven al seu costat per rescatar-los. Avui a Mallorca hi ha arribat una altra pastera amb un nombre indeterminat de persones, 14 de les quals han estat detingudes per la Guàrdia Civil.
Som a les illes. Totes les platges d'Eivissa, en aquest cas, ja estan obertes. Aquest matí ja s'ha permès el bany a Talamanca i Ses Figueretes, dues platges que durant una setmana han estat en bandera vermella. Aquest és el tema més destacat que ara ens arriba des d'allà amb una qüestió que preocupa. És el fuel que encara hi ha al vaixell. Fa dies que se'n parla, però ja se sap quan s'extraurà, delegat a les Illes Balears, Jaume Catany?
Doncs, segons el Ministeri de Foment, les feines d'extracció del combustible del que quedi vaja poden començar aquest cap de setmana. Això, si dona la ministra Magdalena Álvarez, dona per bo, finalment, el pla d'actuació de l'empresa que s'ha d'encarregar d'aquesta tasca. Sigui com sigui, entretant han passat 8 dies i Medi Ambient ha arribat a retirar 150 tones de fuel, olis hidràulics i arena contaminada. A la mà ja no hi queden restes importants del desament i a les platges cap ni una. Les darreres anàlisis d'aigua han confirmat avui que les platges de Talamanca i les Figueretes ja es podien obrir. Amb el desament controlat ja fa dies, ara ha comparegut un altre problema. Vaixells que han aprofitat la situació per buidar les sentines davant del port d'Eivissa, abocant encara més brutó a la mà. Una pràctica il·legal que Medi Ambient ja ha dit que perseguirà i evitarà que es torni a produir.
Gràcies, Eivissa. Abans de seguir el circuit pel món, de fet, passant per Lisboa, tindrem a punt d'actualitat al voltant d'aquesta notícia que ha obert l'informatiu l'adeu de Josep Piqué a la direcció del Partit Popular de Catalunya. N'acaba de parlar el president de la Generalitat, José Montilla. Enviat especial Lisboa, Joan Trias, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs ho acaba de fer fa 2 minuts i ha lamentat la dimissió de Josep Piqué i d'entrada vaticina que el Partit Popular a Catalunya radicalitzarà després de la sortida de Piqué les seves posicions.
Amb el Josep Piqué ell està fent una tasca d'oposició dura, però una posició amb la que és possible parlar, arribar a acords, una posició amb una certa moderació i tractant de buscar una certa centralitat. Entenc que després d'aquesta dimissió el Partit Popular opti per una altra deriva, més la que coneixem i la que hem patit de manera molt especial en tot el debat estatutari.
Montilla encara no ha tingut oportunitat de parlar amb Josep Piqué i tampoc ha volgut veure el cas com una victòria del sector de Cebes i Zaplana dintre del Partit Popular Estatal.
Gràcies, Lisboa. Joan, molt bona tarda.
Adéu, bona tarda.
De Lisboa a São Paulo, les imatges de l'aeroport de São Paulo mostren que possiblement l'avió accidentat ahir anava massa de pressa quan va aterrar. Malgrat tot, les investigacions, els investigadors en persona insisteixen que totes les hipòtesis continuen obertes. Els resultats de la caixa negra de l'aparell no se sabran fins d'aquí a un mes. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca, bona tarda.
Bona tarda, Quilia.
Per cert, Joan, l'aeroport de São Paulo continua obert i, a més, amb alguns ensurts.
Sí, així és, un bon ensurt, el que s'han endut els passatgers d'un vol de TAM, un altre que ha avortat l'aterratge per la densa boira sobre São Paulo avui mateix. Tot i la magnitud de l'accident, en aquest cas de l'Airbus 320 de la mateixa companyia, l'aeroport metropolità segueix obert, operant, això sí, amb molts retards. Semblava que la pista hauria estat la causa de l'accident de l'Airbus 320, el no està en condicions, però ara l'autoritat aeronàutica brasilera, un organisme públic, es treu les puces de sobre dient que no hi va haver aquaplaning, que l'avió no va patinar. Els investigadors, però, no tanquen cap porta. En fi, avui 4 persones ferides han mort, elevant-se la xifra de persones que han perdut la vida en l'accident ràpidament cap a les 200, Kilian.
Gràcies, Joan, per l'última hora. Molt bona tarda.
Bona tarda.
La política aquí al nostre país, a Catalunya, va sobre vies. Vies especials, però sobre vies, les del TGV. La polèmica també. L'Ajuntament de Barcelona s'ha mostrat indignat amb la plataforma AVE pel Litoral pel vídeo que aquest col·lectiu ha difós a internet on s'hi simula un ensorrament, el de la Sagrada Família, per culpa del túnel del TGV, Gerard.
El regidor d'Urbanisme, Ramon García Bragado, ha titllat la plataforma AVE pel Litoral d'irresponsable.
Amb aquesta decisió, la plataforma de l'AVE pel Litoral s'allunya d'un debat serè i objectiu en base a arguments i raonaments tècnics i es llença directament a la manipulació i a la ficció per tal d'arrossegar la gent i de fer creure a la ciutadania que realment aquí hi ha un perill.
I AVE pel Litoral, què diu?
Doncs el seu portaveu, Pere Vallejo, diu que només volen explicar a fi de comptes el seu punt de vista al món perquè, segons el seu punt de vista, ja no saben com és pressionar les administracions, tant d'aquí com d'Europa.
Aquí tenen que fer alguna cosa per cridar l'atenció. Ells tenen els mitjans, tenen el temps, tenen els quartos. Doncs pues escolteu, nosaltres alguna cosa tenim que fer. I el que han dit, bueno, posem això a veure si algú reacciona. De fet, el vídeo està indicat més per enviar a Europa i Amèrica.
Des de la Sagrada Família asseguren que no tenen res a veure amb aquest vídeo.
Gràcies, Gerard. Investigadors catalans, és la bona notícia d'avui, han participat en el descobriment de 3 gens que expliquen per què la sida evoluciona de forma més ràpida en unes persones que no pas en d'altres. La troballa surt publicada a l'edició electrònica de la prestigiosa revista, habitual revista d'aquest tipus de notícies, Science. Com actuen aquests gens? vigents i quina és la importància d'haver-los identificat, Gemma?
L'estudi en què ha participat científics de l'Hospital Clínic de Barcelona i de la Fundació Irsi Caixa dels germans Trias i Pujol de Badalona conclou, doncs, que els portadors de tres variants genètiques triguen més a desenvolupar la malaltia. Josep Maria Miró, del Servei de Malalties Infeccioses del Clínic, explica què aporta aquesta informació.
Tindre un perfil genètic de les persones i conèixer des del primer dia que venen a la consulta quin risc tenen per poder desenvolupar la malaltia o no a mig i llarg termini i, per tant, poder-nos anticipar mitjançant un tractament a la carta perquè no pugui desenvolupar la malaltia. I a mig i llarg termini això tindrà aplicacions en el desenvolupament de les vacunes.
En l'estudi hi han participat científics de 6 països.
10 minuts i 2 quarts de 9. Els breus, la Caixa ha guanyat 1.228 milions d'euros en el primer semestre de l'any.
Aquesta quantitat representa un 50,4% d'increment respecte als resultats del mateix període de l'any passat i inclouen 250 milions d'ingressos extraordinaris obtinguts de la banda de les seves participacions a Suez i Autostrada. L'entitat remarca que aquests resultats s'han aconseguit en un entorn marcat per un tipus d'interès a l'alça i una forta competència bancària.
50 morts en 3 nous atemptats suïcides al Pakistan.
L'últim ha estat aquest mateix vespre contra una mesquita al nord-oest del país. És el 6è dia consecutiu amb atacs d'aquest tipus amb un balanç d'unes 200 víctimes. El govern pakistanès els atribueix a grups radicals islàmics que actuen en revenja per l'assalt de l'exèrcit contra la mesquita vermella d'Islamabad la setmana passada.
Primeres sentències per la guerra a Sierra Leone.
El Tribunal Especial de l'ONU per aquest país africà ha condemnat 3 antics líders rebels a penes d'entre 45 i 50 anys de presó. Se'ls ha condemnat per assassinats, violacions, mutilacions de civils i altres atrocitats. Es calcula que la guerra a Sierra Leone entre els anys 1991 i 2002 va costar la vida a més de mig milió de persones.
L'aerolínia Click Air reconeix errors.
El director general Àlex Cruz ha admès la seva responsabilitat pels retards i cancel·lacions que hi va haver l'1 de juliol passat.
No pudimos encontrar soluciones para todos los pasajeros y la cosa más importante que diré es que lo podíamos haber hecho mejor y que sé que lo estamos empezando a hacer mejor y que falta mucho por mejorar.
Ryanair volarà des de Girona, Suïssa, la República Txeca, Àustria i Polònia.
Concretament, connectarà l'aeroport de Riudellots de la Selva en les ciutats de Basilea, Suïssa, Brno, Txèquia, Lisa, Austràlia i Poznan, al centre-oest de Polònia. Uns vols que estaran disponibles a finals d'octubre i que eleven a 52 el nombre de destinacions que l'aerolínia de baix cost ofereix des de Girona.
Cap a les borses.
Inverteixi amb total confiança amb l'assessorament expert de Gaesco. L'experiència és capital. Gaesco, grup d'empreses de serveis d'inversió, patrocina aquest espai.
Les europees han tancat amb guanys generals amb un euro en el mercat de divises amb màxims històrics davant del dòlar. Josep Ramon Ruiz.
Bona tarda. Impulsat pel comportament positiu de tots els pesos pesants, l'IBEX 35 ha pujat un 0,99% i se situa als 15.207 punts. També en verd ha tancat Banc Popular, ha pujat un 0,44% després de presentar uns resultats semestrals que han superat les previsions i que han agradat i força al mercat. Ha guanyat 613 milions d'euros, un 18% més respecte als primers 6 mesos de 2006. A la resta de places europees o en generals, a Frankfurt ha pujat un 1,24%, París un 1,16% i Londres un 1,11% amb un euro en el mercat de divises que continua en zona de màxims. Ha enfortit el BCE, ha fixat el seu canvi a 1,3820 dòlars.
Nois, silenci, sisplau. Rovira, a la pissarra. Digui'm, quan inverteixi en opcions sobre futurs, quin criteri ha de condicionar un anàlisi fonamental?
Jo, no sé.
Per invertir, cal estar preparat. Presentem l'aula de formació de Gaesco. Gràcies als cursos de l'aula de formació de Gaesco, vostè dominarà els conceptes més importants del món financer. Gaesco, l'experiència és capital. Informi-se en el 902-237-237 o a gaesco.com.
7 minuts i 2 quarts de 9. La soprano Maria Bayo obre avui el Festival Internacional de Música de Cantoni Gros a l'Osona. Fa 25 anys aquest festival internacional, eh?
Bayo actuarà amb l'Orfeo Català i la Jove Orquestra Nacional de Catalunya amb un repartiment amb obres de Mozart, Poulenc i Oltra. El certamen dedicat a la música i a les danses populars acollirà per a primera vegada una formació vinguda des de Nova Zelanda.
I aquesta nit arrenca el FIB, el Festival Internacional de Benicàssim, que arriba a la 13a edició amb un cartell ple de figures de la música independent i electrònica. crònica.
Donaran el tret de sortida als Iggy Pop, en The Stooges, Los Planetes i els nord-americans de Bright Eyes, que són els que escoltem. Sí. El certamen aplegarà un centenar d'artistes i s'hi espera la presència d'uns 40.000 espectadors. Tots els abonaments ja estan venuts i les entrades gairebé exaurides. L'èxit, doncs, està assegurat.
També tenen èxit assegurat Lo Soprano, per exemple, o la versió americana de Betty la Fea, que acaparen les nominacions als Premi Emmy de la televisió nord-americana.
Lo Soprano encapçala amb 15 nominacions la llista de les 5 sèries dramàtiques que aspiren al màxim guardó al costat d'Anatomia de Grey, House, Herois i Boston Legal.
I atenció a això, quan acabi la pel·lícula que està rodant a Barcelona, Woody Allen no trigarà gaire a tornar a la capital catalana, Gonçalo.
El popular director de Nova York i la seva New Orleans Jazz Band actuaran al Gran Teatre del Liceu l'1 de gener de l'any que ve, oferint el concert d'any nou. Aquesta banda també actuarà a Sant Sebastià i la Corunya dins de la més extensa gira que mai ha fet Woody Allen i el seu grup. Les entrades es posen a la venda, atenció, dimarts que ve, dia 24.
5 minuts i 2 quarts de 9.
Catalunya Vespre.
Anem per les notícies pròximes. Ara mateix i fins a 9:15, la policia local de Rubí i els Mossos d'Esquadra han detingut 7 persones de nacionalitat romanesa acusats de robar coure en diverses empreses de la ciutat. 5 d'ells els van detenir quan presumptament es disposaven a entrar en una nau, mentre que els altres 2 els van detenir a la mateixa comissaria. Detalls, Rubí, Albert Segura.
Bona tarda. La detenció es va produir la matinada de dilluns quan dues patrulles de la policia local de Rubí es van trobar una desena de persones que intentaven entrar en una nau industrial. En aquell moment es va aconseguir atrapar 5 homes, tots ells de nacionalitat romanesa, mentre que la resta van aconseguir fugir. D'allà els van traslladar a la comissaria dels Mossos d'Esquadra, on el dia següent es van presentar 4 homes, també de nacionalitat romanesa, interessant-se pels detinguts de la nit anterior. Davant la perplexitat dels agents, els van convidar a entrar perquè els expliquessin com era que coneixien el lloc on eren, donat que cap dels detinguts constava que visqués a Rubí. Els homes van dir primer que els ho havien dit en una comissaria de Barcelona, un fet que els agents van comprovar que no era cert. Aquesta situació es va repetir amb els jutjats de Barcelona, els de Terrassa, Sabadell i l'Hospitalet de Llobregat, fins que van acabar confessant que 2 d'ells ho sabien perquè havien presenciat les detencions, fet amb què es van delatar i se'ls va detenir. Ara els homes han passat a disposició del jutge, acusats de ser els presumptes autors de diversos delictes de robatoris amb força a fàbriques, d'on robaven el fil de coure per vendre'l, un material difícil de trobar, segons afirmen els Mossos d'Esquadra.
L'Audiència de Barcelona, gràcies al Barsegura, l'Audiència de Barcelona ha condemnat a 9 anys i mig de presó un veí de Castellbell i el Vilar acusat de matar la seva cosina el juny del 1998 i d'haver guardat el cadàver en paredat a casa seva durant 4 anys. El 2002 l'homicida va treure les restes de la noia de l'altell on les havia posades i les va enterrar al jardí. La sentència també el condemna a indemnitzar la família de la víctima amb 240.000 euros concretament. La fiscalia demanava que el condemnessin a 15 anys de presó. El regidor del Partit Popular a Berga, Josep Sanya, deixa el partit per diferències ideològiques. Això el dia en què també s'ha produït la fugida del màxim dirigent, que és Josep Piqué. Sanya, que és l'únic regidor popular a l'Ajuntament de Berga, per cert, mantindrà la seva acta de regidor a l'oposició, però no sota les sigles del PP, sinó que entrarà a formar part del grup mixt. Berga, Anna Costa.
Bona tarda. Josep Sanya ha presentat la seva dimissió perquè no comparteix la línia del Partit Popular, especialment de la direcció estatal que ataca Catalunya, ha dit. Sanya es declara catalanista i admet que no accepta les directrius del partit. Per això deixa la militància del PP, on hi estava afiliat des de l'any 1995. Ha volgut deixar clar que abandona el Partit Popular per qüestions ideològiques i que no és un trànsfuga.
Per raons ideològiques no és un cas de transfugisme, no me'n vaig a cap altre partit, és a dir, no me'n vaig ni al PSC, ni me'n vaig a la CUP, ni me'n vaig a Convergència i Unió, ni a Esquerra Republicana, ni ho he demanat, ni m'afiliaré cap altre partit, ni res de res. És un pur cas de... Jo crec que el Partit Popular de Catalunya doncs és un gregari del Partit Popular de Madrid, encara que jo no m'agradaria, jo crec que el Partit Popular de Catalunya ha de tenir el seu espai polític.
Sanya plega del PP, però no té intenció de deixar la seva acta de regidor a l'Ajuntament de Berga. Ha assegurat que continuarà treballant per Berga i defensant el seu programa com a regidor a l'oposició, ara del grup mixt. Deixa Berga i el Berguedà sense representació del PP.
Doncs parlant encara de política, l'alcalde de l'Hospitalet de Llobregat, Celestino Corbacho, del PSC, l'han reelegit aquest migdia com a president de la Diputació de Barcelona amb el suport dels socis del govern, d'Iniciativa i d'Esquerra, i també des de l'oposició de Convergència i Unió. L'alcalde de Sant Cugat, el convergent Lluís Recoder, serà precisament un dels vicepresidents de l'ens provincial, tot i que no en forma part, no formarà part de l'equip de govern. Cap a Vilanova ara, la cantant grega Christi Stassinopoulou donarà el tret de sortida aquesta nit a la 27a edició del Festival Internacional de Música Popular i Tradicional de la capital del Garraf, de Vilanova i la Geltrú. Un total de 9 grups i solistes actuaran fins diumenge en aquest certamen. Vilanova i la Geltrú, Bernat Altell.
Bona tarda. El concert de la cantant grega Christi Stassinopoulou marcarà l'inici de la 27a edició del Festival Internacional de Música Popular i Tradicional. En total, 9 grups i solistes d'arreu del món actuaran a partir d'avui i fins diumenge en el que és considerat un dels certaments pioners al país pel que fa a aquest tipus de música. Destaca la presència d'Eliades Ochoa i un concert únic a càrrec del Taller de Músics de Barcelona. Com a novetat, també aquest any destaca la nit de demà divendres, que estarà completament dedicada a la música africana, i la de dissabte a la música cubana. Finalment, dic que el festival compta amb un pressupost de 280.000 euros i que tots els concerts que es podran veure als escenaris de la plaça de la Vila i Riba-roges, al Passeig Marítim, seran totalment gratuïts.